Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu/MBA.
Demà, ara el t'ho diràs, nosaltres hi tornem divendres, demà, a la mateixa hora de sempre. Que vagi bé, bona nit. Tantes coses a dir, que ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, se creix que explicar. Vols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
T'ho diràs. Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dijous, 18 d'abril del 2024, el dia que seguirem fregant-nos els ulls amb tot el que hem viscut aquests últims dies a la Lliga de Campions i tot el que ha comportat, d'una banda, l'eliminació dolorosa i cruel del Barça i, de l'altra, la classificació miraculosa i heroica del Real Madrid ahir al camp del Manchester City. Per exemple, la mala maror que hi ha per les declaracions postpartit de Gundogan, parlant molt clar sobre els errors individuals que van cometre alguns jugadors blaugrana, com per exemple la falta d'Araujo que li va suposar l'expulsió. Avui, el central uruguaià li ha contestat això.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Això és el que ha dit Araujo, l'únic que ha dit de les declaracions de Gundogan. Sembla clar que a Araujo no li van agradar gens el que va dir el seu company alemany, que fes pública la seva opinió, i que alguna cosa es pot haver trencat en un vestidor que segurament tancarà un any en blanc, ple d'altibaixos, de moltes irregularitats, de crítiques, però que s'havia arribat a conjurar per arribar lluny a la Lliga de Campions. Pel que sabem, de moment Araujo i Gundogan no s'han vist, perquè ahir un va ser al gimnàs, Gundogan, es va quedar al gimnàs fent recuperació, i l'altre, Araujo, com que el van expulsar a la primera part, va saltar la gespa a la ciutat esportiva i es va estar entrenant amb els suplents. Demà tornarà la feina al Barça, i a més demà hi ha atenció als mitjans de comunicació que tenen drets pel clàssic d'aquest diumenge al Santiago Bernabéu. Allà segurament Gundogan segur que fa algun aclariment d'aquestes declaracions que va fer clares al final del partit contra el Paris Saint-Germain. Però la gran prova, sens dubte, de veure si aquest vestidor continua unit i no hi ha hagut cap cosa trencada, serà diumenge al Santiago Bernabéu. A veure quina és l'actitud d'ells dos, de Araujo i de Gundogan, i també de la resta de l'equip de cara a aquest clàssic que pot decidir la Lliga. Torna a ser un moment complicat, la patacada europea ha estat forta pel Barça i pel barcelonisme, però diumenge l'equip de Xavi ha de tornar a treure l'orgull una vegada més i no deixar-se anar, no abaixar els braços en aquestes 7 jornades que queden. La sensació és que el Barça ha de seguir lluitant per aquesta Lliga, encara que sigui molt complicada de remuntar, perquè si no ens quedarà encara més a tots plegats que l'equip ha anat a pitjor en aquesta temporada, que, insisteixo, està sent molt irregular i amb autèntics alts i baixos. Ara en parlarem en temps de tertúlia amb Joan Poquí, amb Anaïs Martí i també avui amb el Toni Joan Martí. Per cert, una altra de les conseqüències de la Champions, dels 4 equips que s'han classificat per les semifinals i els 4 que han quedat fora, han estat els horaris de Lliga de la setmana vinent. Compte perquè han canviat i afecta el Barça i el Girona, els canvis que ha fet la Lliga. Atenció als socis blaugrana que tenien previst anar a Montjuïc el dissabte 27 d'abril a les 2 del migdia a veure el Barça-València. El partit ja no es juga dissabte, el partit es jugarà dilluns a la nit. Dilluns 29 d'abril a les 9 de la nit hi haurà aquest Barça-València, que és el partit següent al clàssic d'aquest diumenge. Dilluns 29 d'abril a Montjuïc, Barça-València a les 9 de la nit. Al Madrid també li han canviat l'horari. Jugarà divendres aquella jornada. De fet, obrirà aquella jornada divendres 26 d'abril al camp de la Reial Societat. Un desplaçament complicat i important per l'equip d'Ancelotti a pocs dies d'iniciar l'eliminatòria de semifinals contra el Bayern de Múnic. De fet, la Lliga ha atès la petició del Madrid d'avançar aquesta jornada de Lliga per poder tenir més dies per preparar el partit contra el Bayern. Per tant, el Madrid divendres 26 jugarà a Anoeta, al Real Arena, i després ja afrontarà l'eliminatòria contra el Bayern de Múnic. I al Girona també li han canviat l'horari d'aquell cap de setmana. Finalment jugarà dissabte 27 d'abril a les 2 del migdia al camp de Les Palmes. El partit s'havia de jugar dilluns inicialment, doncs bé, han intercanviat els horaris del Barça i del Girona, i ara el Barça jugarà dilluns i el Girona, en canvi, jugarà dissabte a les 2 del migdia al camp de Les Palmes. Són canvis de cara a la setmana vinent per aquestes semis de la Champions, i ara mateix s'estan decidint unes altres semifinals europees, les de l'Europa League i les de la Conference League. Miquel Agut, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Estàs pendent de l'Europa League. Com les tenim ara mateix, les eliminatòries de quarts?
Doncs les tenim obertes, i de fet qui ho té pitjor és el Liverpool, que està guanyant amb un gol de salada penal al començament del partit, mans clares de Ruggeri, però que de moment només guanya 0-1, queda un quart d'hora pel final, i el Liverpool, que va perdre 0-3 a Anfield, n'ha de fer 2 per aconseguir enviar l'eliminatòria a la pròrroga. Si això s'acaba així, o amb 0-2, no n'hi haurà prou. Si volgués passar directament, hauria de fer-ne 3 més. De moment, 0-1 i un quart d'hora pel final. Està perdent el Bayer Leverkusen al camp del West Ham. De moment, derrota sense pal·liatius, tot i que només per 1-0. Recordo que l'equip de Xavi Alonso, ja campió des del cap de setmana passat de la Bundesliga, no ha perdut cap partit aquesta temporada. Si encaixa un gol més, l'eliminatòria se'n va a la pròrroga. De moment, un gol d'avantatge, tot i la derrota a l'Olímpic de Londres de l'equip de Xavi Alonso. Vista per sentència la italiana, Roma 2, Milan 0, la Roma que s'ha avançat d'hora i que, tot i que juga amb 10 per l'expulsió de Celik, ha aconseguit avançar-se amb un 2-0 global de 3-0, per cert, lesionat Lukaku a la primera part. I amb empat a 0 va l'eliminatòria entre l'Olímpic de Marsella i el Benfica. Un gol d'avantatge pels portuguesos de l'anada. Hi ha ocasions a les dues porteries i també aquí pot passar absolutament de tot.
Ara mateix, a falta d'un quart d'hora perquè es tanquin els partits, que estan oberts tots, menys el del Liverpool segurament, les semis serien Roma-Bayer-Leverkusen i Benfica-Atalanta. Aquestes serien ara mateix les semifinals de l'Europa League. I a la Conference, Quim Salvador. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
De què estàs pendent?
Doncs mira, tenim ja dos equips classificats per les semifinals. D'una banda, la Fiorentina, que ha eliminat el Victoria Pilsen amb un 2-0, però a la pròrroga. El partit s'havia acabat 0-0 com l'anada, i els gols de Nicolás González i Cristiano Viraghi per l'equip italià han classificat la Fiore per aquestes semifinals de la Conference League. I també és a les semifinals l'Aston Villa d'Unai Emery, després de perdre 2-1 al camp del Lilla, resultat idèntic a l'anada, però en aquest cas a l'inrevés, havia guanyat l'Aston Villa a l'anada, per tant s'ha anat a la pròrroga, no hi ha hagut gols a la pròrroga i s'ha decidit a la tanda de penals. Altre cop, amb protagonisme i show del porter argentí del Villa, Dibu Martínez, un autèntic especialista en penals, que ha estat l'heroi de la tanda, aturant dos llançaments del Villa, el primer i l'últim, i que no s'ha pogut estar de fer callar l'afició local i de fer un ball també, i està provocant el públic. I això ens ha generat a l'Eix una situació absolutament insòlita.
Sí, és veritat.
El Dibu tenia targeta groga que havia vist durant el partit, per perdre temps. I després d'aturar el primer penal i encarar-se amb la graderia, l'àrbitre li ha ensenyat una segona groga. Cosa insòlita, un jugador que veu groga a la tanda de penals. És clar, la reacció normal és pensar, dues grogues, l'ha d'expulsar. Doncs no, hem sabut avui, i m'ho ha explicat en Joan Camí, perquè he de reconèixer que no en tenia ni idea, que a la tanda de penals veure una targeta groga, si en tens una altra del partit, no t'expulsa.
No afecta?
No afecta a nivell d'expulsió. O et treuen la vermella, o no passa res. En tot cas, l'àrbitre ho ha fet servir com a advertiment al Dibu, que no continués provocant el públic, perquè llavors sí que potser l'engegaria. En tot cas, Aston Villa a semifinals. I en joc, a hores d'ara, a 10 minutets i escaig pel final, ara mateix s'arriba al minut 80, Fenerbahçe 1, Olympiacos 0, gol de Kabechi, això vol dir que l'eliminatòria està igualada, perquè l'anada va guanyar l'Olympiacos de José Luis Mendilibar per 3-2, per tant, amb 10 minuts per jugar, eliminatòria empatada a Istanbul, Fenerbahçe 1, Olympiacos 0. Molt més encarrilat ho té el Bruges de Ferran Juclà, que al minut 76, per tant amb 14 i l'afegit per jugar, guanya 0-2 al camp del PAOK, precisament amb dos gols del davanter català, doblet de Juglar, i com que va guanyar el Bruges també 1-0, l'anada té avantatge ja de 3 gols per ficar-se a les semifinals.
Les semis de la conferència serien Aston Villa contra el guanyador de l'Olympiacos Fenerbahçe i Fiorentina contra el guanyador del PAOK Bruges, que serà el Bruges. Per tant, Fiorentina-Bruges i Aston Villa contra el vencedor d'aquest Olympiacos Fenerbahçe, que està empatat. I també acaba d'empatar l'eliminatòria l'Olympique de Marsella, Miquel.
Sí, senyor, acaba de marcar Montbanyà, tot i que haurem de veure si el gol li donen a ell o a Trubin, el porter. Jugada per l'esquerra d'Aubameyang, centrada a la frontal de la petita, i Montbanyà, que s'anticipa al central, connecta el cop de cap, la pilota passa en primera instància entre les cames del porter, tot i que les frega una mica, i després acaba tocant el peu de Trubin abans d'entrar. Pot ser que sigui autogol del porter, però en tot cas el que és, sense cap mena de dubte, és l'empat de l'Olympique de Marsella, que està aconseguint aquesta victòria parcial i un global de 2-2 en aquesta eliminatòria, quan queden 10 minuts per arribar al final del partit.
Parlant d'Europa, recordo que dissabte al migdia tenim Champions femenina a l'estadi de Montjuïc, a partir de 2:15 del migdia, anada de les semifinals entre Barça i Chelsea. Bones notícies pel Barça, avui Graham Hansen ha completat l'entrenament amb el grup i estarà a disposició de Jonathan Giralde. De moment, més de 30.000 entrades venudes i encara en queden a la venda. Animeu-vos. Més tard sentirem veus de les jugadores blaugrana. Avui, durant la tertúlia, trucarem Xavier Estrada Fernández, exàrbitre de primera divisió, que ha presentat un nou llibre que es diu La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción arbitral. Amb ell parlarem, per exemple, de les accions polèmiques del Barça-PSG, l'expulsió d'Araujo, el possible penal a Gundogan, i també de tot el que explica en aquest llibre La verdad del caso Negreira. I avui és dijous, i per tant, al tram final del programa farem l'última possessió de bàsquet amb l'Aguilar, i també avui amb el company Àlex Gozalvo, per començar a analitzar els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i l'Olympiacos, que arrenquen la setmana vinent, dimecres i divendres, al Palau Blaugrana, els dos primers partits a les 9 de la nit. I avui hem sabut l'horari del tercer partit, que serà a Grècia, dimarts 30 d'abril, a 8:45 del vespre. I de l'actualitat esportiva, un parell de coses més. Ferrao, del Barça de futbol sala, ha rebut l'alta mèdica després de 8 mesos lesionat. El brasiler reapareixerà demà contra el Betis Futsal al Palau Blaugrana en partit de Lliga. I Fernando Alonso ha dit des de Xangai, a la prèvia del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1, que el nou contracte que ha signat amb Aston Martin fins al 2026 serà probablement l'últim de la seva carrera. Dissabte, recordo, cursa sprint a les 5 de la matinada i diumenge la cursa gran a les 9 del matí, hora catalana.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
I abans d'obrir tertúlia, resumirem com ha anat avui la quarta jornada del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. S'han jugat els vuitens de final i han quedat definits ja els quarts, que jugaran demà. Atenció, no hi haurà cap tenista espanyol als quarts de final del Godó, cosa que no passava des de feia 35 anys. L'home tenis, aquesta setmana instal·lat al Tenis Barcelona, és l'Albert Bassas. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit, Aleix, i això és pràcticament la meitat de la vida que té el torneig, que no oblidem que aquest any celebra la seva edició número 71. En efecte, des de l'any 1989 que no hi havia tal desfeta, un any en què hi van participar tenistes com Jordi Arrese, Sergi Bruguera, Tomàs Carbonell, Carles Costa o Emilio Sánchez Vicario, però cap d'ells va ser capaç d'arribar a aquesta ronda. Aquell any, per cert, es va proclamar campió un equatorià, Andrés Gómez, que pel camí va deixar fora tenistes de la talla d'Ivan Lendl o Thomas Muster. Avui han començat malament les coses ja al matí amb l'eliminació del castellonenc Roberto Bautista contra el britànic Cameron Norrie en 2 sets. Més tard, al migdia, el malagueny Alejandro Davidovich també n'ha quedat fora en 3 contra el serbi Lajovic, i per acabar-ho de rematar, aquest vespre, en el partit que tancava la jornada, el canari Roberto Carballés tampoc ha pogut amb Stefano Tsitsipas. El grec, un dels favorits per guanyar aquest Godó, intentarà fer el mateix demà amb l'argentí Díaz Acosta en el partit del tercer torn previst per no abans de les 4.
M'espero una batalla tan dura com la d'avui. Carballés ha corregut molt i s'ha mogut molt bé. Serà un partit en què hauré d'estar molt concentrat perquè sé el nivell de tennis que té el meu pròxim rival. He d'estar preparat, he de ser molt consistent i estar disposat a donar-ho tot.
Aquesta jornada de quarts l'obrirà Cameron Norrie, precisament, a partir de 2:15 contra l'argentí Echeverri, que avui, per cert, s'ha classificat derrotant el nord-americà Nakashima en 3 sets i més de 3 hores de partit, el més llarg del que portem de torneig. A continuació, serà torn pel noruec Casper Ruud, que avui ha superat en 2 sets i sense massa dificultats l'australià Thompson, jugarà contra l'italià Arnaldi i tancarà la jornada el serbi Lajovic i el francès Fils, que avui ha eliminat també en 2 sets l'australià De Minaur Bucciai de Rafa Nadal.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Demà més Godó. 11:15, fem una pausa i de seguida obrim tertúlia amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Toni i Joan Martí per parlar de tot el que ens ha deixat aquesta jornada de Champions i totes les conseqüències que ha comportat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Condicions a Citroën.es.
Benvolgut professional. A Obramat t'oferim una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 30 d'agost del 2009.
I el número de la sort, el...
el 7.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si esteu pensant en comprar-vos un cotxe elèctric, però us semblen encara molt cars i encara no us heu atrevit a fer el pas, ara a Spoticar, que és el líder europeu en vehicles d'ocasió, t'ho posen molt fàcil. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I, a més, carregador de regal. Si tu també t'estàs plantejant comprar un cotxe elèctric, no ho dubtis més i entra ara a Spoticar.es. Allà trobaràs el teu cotxe elèctric d'ocasió. Una mica de sintonia Champions, encara avui dijous, 48 hores després de l'eliminació del Barça a Europa, 24 hores després de la miraculosa classificació del Real Madrid. Anaïs Martí, companya de La Vanguardia,
no,
què tal?
Escolta'm, jo és que quasi que me'n vaig.
No vol sentir de moment aquesta sintonia, no?
Però una bona estona.
Bona nit. Toni Joan Martí, què tal?
Bona nit.
Tot bé?
Sí, jo estic una mica amb la línia de l'Anaïs, ara... fa mal aquesta sintonia.
Tu creus que ens has de reure amb la sintonia de la Champions? A mi t'agrada, eh?
Era per il·lustrar-ho. Per il·lustrar. Joan Poquí, Mundo Deportivo, què tal? Què tal? Molt bé. T'has fotut una bona esquilada, eh? Sí. Els cabells?
Sí, sí. Aquí ja és de calor.
Ja és de calor. Què? Quina setmana, eh? Pintava setmana gran pel Barça. Avui, però jo estic i setmana negra.
És dia de Copa de Fires, els dijous?
Sí, mira, si tenim aquí l'Ester, aquí l'Ester.
Prendre una Copa de Fires. El Dibu Martínez ha classificat en el seu equip.
Sí. Això és la Copa la Lliga Conferència.
La Lliga Conferència, la Lliga Europa i aquestes coses. Bé, com ho esteu païnt? Què tal?
Bueno.
És dur, és dur, és dur perquè després del que va passar a l'anada no només vam projectar que el Barça podia arribar a semifinals amb aquella actuació convincent al Parc dels Prínceps, sinó que a més ho amanies amb la possible eliminació del Real Madrid. I aleshores, sis dies després, se li ha donat la volta com un mitjó, t'has quedat sense res pel que lluita amb la temporada, veus que el Madrid va endavant i jo crec que a hores d'ara el barcelonisme encara no ho ha digerit del tot. El més dur serà quan, per exemple, la setmana que ve, que és neta, doncs et vegis abocat a haver de parlar ja de Mercato i nous entrenadors, perquè és que ja no tindràs res pel que lluita.
Ja, ho estem fent ja, imagina't.
Bueno, hi ha un clàssic, aquest cap de setmana, que sembla que se'ns oblidi.
Que és important, a més a més.
Hi ha un clàssic al Bernabéu. No dic que el Barça tingui opcions de guanyar la Lliga perquè ho veig extremadament complicat. Però escolta, si guanyes aquest cap de setmana al Bernabéu, encara t'emportes una alegria i tanques d'una altra manera la setmana.
No, i si guanya el Barça Bernabéu, perquè això és fer futbol ficció un altre cop, que és el
mira,
que hem fet.
Mira, acabes dient que has guanyat a un semifinalista de la Champions.
Però com a mínim pots posar nerviós al Madrid, que ha d'anar després a Noeta a tres dies de visitar el Bayern. Bé, no sé, ja farem els comptes de la
Bayern. El tema és vendre la burra fins al final.
A tres dies no, a quatre.
A quatre dies.
Que li han mogut.
Li han mogut a divendres.
I de retruc li han posat el Barcelona el dilluns amb una maniobra absolutament impresentable, inacceptable, que el Barcelona s'hauria de plantar.
Un dilluns. Jo estic segur que hi ha gent del Barça que si tu li preguntes avui si firmen l'empat al Bernabéu, et diuen que sí.
Home, clar, avui encara està molt recent, això.
Bueno, ja, però sabent pensa que l'únic que et val és guanyar, clar, és fort, teòricament, dir ja, que si et firmes l'empat.
Els ànims, l'estat d'ànim de la colorada ara mateix és molt baixa. A mesura que s'acosti el partit...
Saps què passa? Que és ara mateix el panorama de diumenge és acabar de rodonir la setmana i rebrà el clau.
Per ells?
Pel barcelonisme.
Totalment. No rebre una golejada.
La sensació que té avui dia el culer és, hòstia, vaya setmaneta portem i encara queda aquest, i ojo, el femení, que ha de jugar dissabte amb el Chelsea, sí. Que no foti la pota.
Home, amb ella sí que de moment hi podem confiar, no? Ho han anat tirant tot endavant i són la gran alegria del club en les últimes temporades. Esperem. Esperem.
Sí, però és veritat que també és el primer partit complicat que es troben de tota la temporada i són eliminatòries que et situen en el mapa europeu, perquè fins ara el camí del femení ha estat relativament senzill dins del que et podies trobar.
Ja. Un comentari del Madrid City, voleu dir alguna cosa d'aquesta cosa que tenen?
Que és el mal, que diria el Puquí, és el mal, és l'infern.
No, escolta, i van defensar molt bé, i ja està. No hi ha més, i que espero que la torre del Bernardo Silva s'hagi... O sigui, no el vull ni veure, m'entens? O sigui, no vull sentir parlar d'aquest individu.
Pel penal d'ahir.
Va parlar molt, vull dir, és una cosa absolutament ridícula, no he vist una cosa... Bueno, sí, el del Budimir de l'altre dia d'Osasuna és l'únic que el guanya, una mica. Però va ser lamentable, molt lamentable. Aleshores, ja se'n passarà, suposo, perquè tornarà a donar torre aquest estiu amb la dona que li agrada tant Barcelona i tot això, i pam, pim, pam. Però, de moment, espero que trigui, perquè em costarà oblidar aquella imatge.
No, jo ahir us escoltava i en general vaig pensar que els tertulians que hi havia se li va donar poc mèrit al Real Madrid. És a dir, i em fa mal dir-ho, però en les darreres hores, xarxes socials, diaris, inclús he notat que hi ha el cert discurs de que el Madrid va passar per sort, i crec que no s'ajusta gens a la realitat.
Va tenir un punt de sort, però és que és necessari tenir un punt de sort en aquesta competició.
És necessari tenir un punt de sort, però durant 120 minuts, defensant la concentració que va fer el Madrid contra un equip que és tan superior, no fer cap error en el marcatge, no desconcentrar-te, per mi té molt de mèrit i sap greu dir-ho, però va ser un exercici defensiu brutal.
Perquè saps què passa? Que aquí al final tothom acaba posant el focus en el com, no? L'altre dia el
allà
Barça
no
perd com, i allà preocupa zero. Si tu ets capaç d'aguantar 120 minuts defensant a la perfecció, sense dominar el partit en cap moment, sense tindre la possessió, amb els altres xutant 25 cops a porta, al final la sensació que tens és que futbolísticament no és el futbol atractiu que t'agrada veure, però jo estic amb tu, o sigui, té un mèrit increïble aguantar-li així al City a casa seva. Crec que seria d'una valor, però per què? Perquè aquí tu valores el com i allà no, allà valoren el què. I escolta'm, t'has carregat el campió d'Europa i un any menys estàs a semifinals.
Ja. Hola, Damià López.
Bona nit. Ara ja toca pensar en el Bayern.
Ja està, eh?
Sí, sí.
Ahir tu hi confies o no? Hi confies?
Home, és complicat confiar-hi perquè al cap i a la fi, quan comença la Champions, l'únic equip en el que confies que realment pugui superar el Madrid és el Manchester City, que és l'únic que més ho ha demostrat l'any passat i que jo crec que sobre el camp ha demostrat que és millor que el Madrid i que no l'ha derrotat perquè no ha estat efectiu. Però el Manchester City jo crec que és l'únic equip realment millor que el Madrid i que qualsevol altre. Però bé, per què no? Anem a veure què passa amb el Bayern. Per mi el gran mèrit del Madrid, o la gran diferència, és que ahir Ancelotti ha dit una frase que aquí seria inacceptable, però que realment a Madrid està, doncs, ja molt consolidada i per això guanyen també. Ahir quan Ancelotti diu al final del partit, diu, és que no podíem guanyar de cap altra manera, però és que ahir era una gran veritat que no podien guanyar de cap altra manera, i ell va convèncer a Rüdiger, no cal que el convencis, a Nacho, a Lucas Vázquez tampoc, però va convèncer tots els seus jugadors perquè es deixessin la pell i es buidessin de la manera que ho van fer. Aquest és el gran èxit, que el seu entrenador convencés els seus jugadors de que ell no es podia guanyar de cap altra manera. Dit això, s'ha de recordar que a vuitens de final contra el Leipzig van passar d'una manera molt dubtosa arbitralment, cosa que en aquesta eliminatòria no ha calgut, perquè realment tot ha estat futbol, però a vuitens de final hi va haver decisions arbitrals no dubtoses, bueno, sinó el següent.
Res que no haguem vist tota la vida. No, jo només volia dir que estic que en la línia aquesta, l'única notícia bona de la setmana és la victòria del Bayern sobre l'Arsenal. Perquè
té més pedigrí a Europa.
Aviam,
més experiència.
I l'altre és un loser, és un equip loser, que l'únic que anava a fer és, bueno, anem a competir, anem a caure amb honor, bla, bla, contra el Madrid. I el Bayern sí que crec que els pot, és l'única opció que veig ara mateix, d'evitar una final lamentable entre el mal i el mal majúscul.
Exacte.
Amb quin iria si passés un PSG Madrid a la final?
Hi ha debat, jo...
No hi ha debat, home. No hi ha debat.
Jo estic amb tu, és la final més odiosa d'Europa. O sigui, som dos clubs que representen tot el que no ens agrada. Però d'aquí...
Una conversa...
Home, no.
Vaig llegir una conversa que he tingut avui.
Ha agafat el mòbil, Joan Poquí, a l'estudi 1.
Una persona que molt.
Es pot dir la persona o no?
Sí. Bueno, primer us diré la conversa i després diré qui és.
Val, a veure, ara ens hi aguantem.
Ens hi veureu perquè hi ha una paraula que la... diu...
A veure.
Bueno, no hi està la paraula. Final Champions Madrid-PSG. Amb qui vas? Resposta meva, Madrid.
No!
Resposta de l'altra persona. Vamos! Jo també. I tots m'estan matant. I ens hem apostat alguna cosa que tu pensaves igual que ells. I jo els he dit que ni de conya, segur que en contra del PSG, aplaudeixo i tal, i diu, gas, papa.
Que
bé
ho has fet, eh?
Que bé l'he criat, sap que són gentussa.
Ai, l'altre...
No, però és nostrada, és una gentussa i és nostra, m'entens? I han guanyat 14.
I què més dona 14 que 15, ja, no? Al final, jo
en canvi,
deia,
ells, en canvi ells... Em sap greu per Luis Enrique, l'única. Ho admeto que em sap greu parlar així d'aquest equip per Luis Enrique. Però no vull que guanyin la Champions. No vull que guanyin la Champions, així de clar.
Home, un gol d'Mbappé contra Madrid...
No em convencereu.
Home, no, Madrid, llavors a Madrid ja tindrem el relat muntat, no? Mireu el que hem fitxat, que fins i tot ens ha pres la Copa d'Europa i aquest any serà nostre. Bueno. Està tot calculat.
Ja, potser diu que no al final. Fa el gol i llavors diu...
Jo vull veure-ho.
Segur.
Jo vull veure-ho.
Hauria de marxar d'aquí dient no, quan li van preguntar si s'ho estava pensant.
S'ha completat la jornada europea d'avui. A veure, l'Europa...
No del tot, eh?
No encara? Què falta?
No del tot perquè hi ha una pròrroga, ja.
Ja, una pròrroga a l'Europa League i una a la Conferència.
Això és correcte. L'Eix París Emilian a l'Europa League... A Marsella hi ha pròrroga. 1-0 acabat el partit, 2-1 a Portugal, global 2-2, empat entre l'Olympique de Marsella i el Benfica. Per tant, temps extra a punt de començar el Velodrom. S'han acabat els altres partits. El Liverpool eliminat, només ha aconseguit guanyar el camp de l'Atalanta 0-1, havia perdut a Anfield 0-3, fora el Liverpool, això vol dir
que l'únic equip anglès que hi ha en competició europea a dia d'avui és l'Aston Villa, que abans, com deia en Quim, ha guanyat els penals al camp del Lilla, i que els tres primers de la Premier, el City, l'Arsenal i el Liverpool, en dos dies s'han acomiadat d'Europa. I d'altra banda, també està ja finalitzat el duel entre la Roma i el Milan, 2-1 ha marcat el Milan, però sense cap mena d'incidència en el resultat global, de 3-1 per la Roma. I a més, el partit entre el West Ham i el Bayer Leverkusen, a punt d'entrar al temps afegit, ha marcat Frimpong amb un rebot, totes li ponen al Leverkusen perquè podria haver perdut el partit i l'ha acabat empatant. Per tant, passa a les semifinals, unes semifinals que seran Atalanta contra el guanyador, vaja, contra el guanyador de l'Benfica Marsella, i Roma-Bayer Leverkusen.
Roma-Leverkusen continua sense perdre l'equip de Xavi Alonso. I a la Conference s'ha acabat també el Bruges, no?
Sí,
Quim?
Tenim ja el Bruges de Ferran Joclar classificat amb el 0-2 al camp del PAOK, amb dos gols del davanter català, havien guanyat també 1-0 el partit d'anada, i és a punt de començar la pròrroga a Istanbul, el Fenerbahçe 1, Olympiacos 0, l'anada va guanyar l'equip grec que dirigeix José Luis Mendilibar 3-2, per tant amb aquest 1-0 se'n van a la pròrroga Fenerbahçe i Olympiacos.
Fiorentina-Bruges és la semi, Fiorentina-Bruges amb Ferrat Junglar, i l'altra és Aston Villa, una Emery i Dibu Martínez contra aquest guanyador de l'Olympiacos-Fenerbahçe que està a la pròrroga. Després expliquem qui passa, d'acord? A veure, Damià, anem a la ressaca del que ha comportat aquesta jornada de Champions. Com dèiem ara, canvis importants als horaris de la setmana vinent, no aquest diumenge que hi ha el clàssic.
Sí, a quarts de 9 del vespre la Lliga ha fet públic canvis d'horari en la jornada 33, la de la setmana que ve, últim cap de setmana del mes d'abril. S'ha canviat més de mitja jornada, un total de 6 partits. Són canvis que afecten, entre altres, Barça, Girona i Madrid. En primer lloc hi ha un intercanvi a pèl d'horaris entre els partits Barça-València i les Palmes-Girona. El Barça-València estava previst que es disputés dissabte 27 d'abril a les 2, passa a dilluns 29 d'abril a les 9 de la nit, i el Las Palmas-Girona, que juga dilluns 29 a les 9, passa dissabte 27 a les 2. La Lliga ja avisa sempre que els horaris estan condicionats a canvis i els clubs han d'estar preparats. De fet, des del Barça ens indiquen que intuïen que un cop eliminats de la Champions i tenint en compte que encara no s'havia jugat en dilluns aquesta temporada, doncs podia produir-se aquest canvi d'horari i que el Barça-València caigués en dilluns, com així ha acabat passant. Per un altre costat, el Real Sociedad-Real Madrid, que estava previst per dissabte 27 a les 9 de la nit, s'avança un dia, es passa a divendres 26 a les 9 per petició del club madridista a la Lliga, que d'aquesta manera doncs guanya un dia per preparar el partit d'anada de semifinals de Champions contra el Bayern de Munic.
Jugaran divendres 26 al camp de la Reial Societat i dimarts 30 l'anada a Munic contra el Bayern. Del Barça, a veure, actualitat d'avui, què ha passat avui al
l'equip,
Barça?
L'equip avui dijous no s'ha entrenat, tal com estava inicialment previst, dia de desconnexió per la plantilla, que d'aquesta manera prepararà demà divendres i dissabte el clàssic de diumenge, 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Per bé que no s'ha volgut admetre explícitament des del club, el cert és que aquest entrenament estava fixat i programat i que ha estat anul·lat. Només s'han passat per la ciutat esportiva Gavi, Pedri i Sergi Roberto. Vist com estan les coses, com ha anat la setmana i com està l'ambient, doncs Xavi ha decidit que els jugadors avui desconnectessin, que anessin al Godó, si ha vist Joao Félix, per exemple, i demà doncs ja serà un altre dia.
Sí, he vist Frenkie de Jong, que ha anat als Països Baixos i està en un sopar oficial en què hi ha els reis d'Espanya també.
Se l'ha vist amb el rei allà, saludant-lo.
Aviam si es pot quedar allà de que es quedi, els Països Baixos,
t'agradaria. I l'altra és la polèmica Gundogan-Araujo per les declaracions de Gundogan, que ja vam sentir al final del Tu diràs de dimarts després del partit, que ahir també vam recuperar-les, i avui Araujo tenia un acte i no s'ha amagat, no? Li ha contestat.
Sí, posem en context, presentació de la 19a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport, apadrinats per Ronald Araujo i Cristian Estuani, els dos uruguaians del Barça i el Girona. Fa uns dies es va fer la presentació a Girona amb Estuani. Avui s'ha fet aquí a Barcelona amb Araujo, una edició d'aquest any que servirà per recaptar fons per la Fundació Oncològica Infantil Enriqueta Vilavecchia. L'objectiu és fer realitat el Pavelló de la Victòria, un centre per nens i nenes amb malalties complexes, avançades i terminals, i les seves famílies. Després de la desfeta d'abans d'ahir, avui era molt interessant escoltar Araujo, que a més va ser molt protagonista per la seva expulsió i també inesperadament per les declaracions de Gundogan, que va criticar sense filtre el seu company d'equip. Araujo ha deixat el gran titular quan li han preguntat per les paraules de Gundogan criticant la seva acció amb Barcola.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Doncs bé, aquestes són les paraules contundents de Ronald Araujo responent Gundogan, un Araujo que ha evitat respondre més preguntes sobre Gundogan, però sí que ha valorat l'acció de la seva expulsió.
Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que si 50-50, si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobra, obviamente que me tiene que pulsar. Pero bueno, como te digo, triste, obviamente, porque queríamos clasificar y yo, como soy culé, también, obviamente, me duele mucho más.
Sobre el clàssic de diumenge, el central ha parlat de com l'afronta l'equip i del desgast que pot haver patit el Madrid després del partit d'ahir.
No, creo que aún todavía tienen días para descansar y seguramente van a llegar bien al partido, ¿no? Pero sí, creo que tenemos opciones. Matemáticamente tenemos chance y creo que hay que ir a pelearla hasta el final. Sabemos la importancia del partido del domingo, que tenemos que ir a ganar, y si Dios quiere podamos ganar, vamos a recortar puntos y estamos ahí peleando por la liga, que es lo que el torneo que nos queda, y vamos a pelear hasta el final.
Una altra qüestió que hi ha sobre la taula, el futur de Ronald Araujo. Ha dit això sobre la seva renovació.
Bueno, la verdad que va bien. Han iniciado con mi gente unas conversaciones con la gente del club. Estábamos muy pensando en estos partidos, en la Champions, en lo que queda temporada, y creo que al finalizar la temporada se sentarán a hablar.
Recordem, Aleix, amb contracte fins a 2026, actualment Ronald Araujo, se li ha preguntat si la seva intenció és continuar al Barça.
No, siempre se habla de futuro, ¿no? De todas las propuestas que siempre vienen llegando. Creo que cada año va a ser así, hace parte, pero estoy muy contento en Barcelona, mi familia está feliz, siempre lo demuestro cada vez que me toca entrar dentro de la cancha, el darlo todo. A veces sale bien, a veces sale mal, pero la gana, la energía, el querer ayudar a que el equipo crezca, que el club crezca, que vuelva a ser el Barça de siempre, eso siempre está en mí y voy a darlo hasta el final.
Tot això és el que ha dit, el més destacat, de Ronald Araujo en aquesta presentació que s'ha fet del llibre Relats Solidaris de l'Esport. Per cert, ens sortegem un exemplar. La primera persona que truqui en els pròxims minuts al 902-47700 s'emporta un exemplar d'aquest llibre, que és magnífic, una obra benèfica destinada, com deia el Damià, a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia, Relats Solidaris de l'Esport. Ja has participat?
Sí.
Ja has participat, Anaïs?
Sí.
Correcte.
Sí.
Una de les seves històries.
És una iniciativa molt xula, i avui l'acte, la veritat és que abans de que comencés la roda de premsa amb Araujo, el vídeo que han posat, el que han explicat sobre el que fa la Fundació Enriqueta Vilavecchia, m'ha semblat fascinant, colpidora i molt necessària.
Viatge als orígens de la Minya Mal. És la teva historieta, aquí dintre, sí, que se la llegeixin.
Que se la llegeixin, exacte.
Però bé, Viatge als orígens de la Minya Mal.
Sí, és un treball periodístic.
Va, perfecte, doncs mira, aquí queda aquesta historieta. Bé, doncs això és el més destacat del que ha dit de l'actualitat esportiva Ronald Araujo, però volem aprofundir una mica més en aquestes declaracions, Gundogan, Araujo avui responent-li, i Damià, hem anat a buscar un especialista que ens expliqui, no?, com funcionen els vestidors.
Sí, tertulià, aquest programa, el Pichel Alonso, exfutbolista, que ens pot ajudar a entendre millor aquesta situació que s'ha produït entre aquests dos jugadors del Barça. S'ha d'entendre un jugador experimentat, un líder com Gundogan, que no té problemes en parlar públicament del que sigui. S'ha d'entendre que Araujo se senti ferit. Es pot entendre que amb el que ha dit Araujo avui alguna cosa s'hagi pogut trencar dins del vestidor. D'entrada, un punt per introduir.
Hi ha jugadors que venen de cultures diferents, no? La manera d'actuar i de veure les coses que té Gundogan probablement no les té un jugador espanyol.
Això és el que diu el Pichonso per introduir aquesta qüestió, que són jugadors que venen de cultures diferents i potser doncs no entenen aquesta qüestió de la mateixa manera. Anem amb el punt de vista del Pichi.
Si has de dir alguna cosa d'aquest tan important com aquesta, l'has de dir personalment al jugador dintre del vestidor, mai fer-lo públic, perquè l'únic que pot comportar és això, que et conteste un company com aquest estat Koundé, o que el propi interessat també sortiga i cree, vulguis que no cree, mal rotllo. El millor que han de fer és reunir-se, parlar-lo i dir, bueno, tal, per què dius això, per què no m'ho has dit a mi, no sé què, que sigui internament que s'arregla entre ells, perquè si no crea un caldo de cultiu que no és gens bon un vestidor.
Demà, després de l'entrenament, hi ha atenció a mitjans, com deies, Aleix, previ al clàssic, està previst que parli Gundogan. Aviam què diu.
Sí, a veure si aclareix alguna cosa, perquè segur que li pregunten, són les televisions amb drets nacionals, internacionals, que tenen l'oportunitat de parlar amb jugadors del Barça i, evidentment, del Madrid, de cara al clàssic de diumenge, i, per tant, ens serviran a la resta de mitjans, aquests mitjans amb dret, doncs algunes declaracions, i Gundogan, evidentment, serà un dels que parlarà. Què us sembla creo que és molt gros, que s'ha trencat alguna cosa dins del vestidor, que Araujo avui amb el que diu demostra que no li va agradar massa, que pot afectar l'equip...
Sí, jo estic amb la que ha dit Pichi. És a dir, jo crec que el que diu Gundogan és bastant clar, i té poca discussió. Crec que el que diu Gundogan té sentit i té... i és correcte. Crec que el que no és correcte és com és a on ho diu. És a dir, això li ha de dir, ho ha de dir dins del vestidor, i li ha de dir el company, perquè fa referència molt clarament a una jugada concreta, que és la jugada de l'expulsió, i l'analitza i diu que no hauria d'haver fet això, i no ho diu, escolta'm, això ho has de fer dintre. Per tant, igual que ja va fotre la pota després del Clàssic, dient que molts jugadors, vull recordar, no havien estat prou emparanyats o prou tristos en la derrota, home, ara ha assenyat Araujo, entenc que Araujo estigui emprenyat, i tal com ha dit Pichic, crec que això s'ha de fer dintre el vestidor.
És cert que va assenyalar Araujo, De Jong, que no cobreix bé el gol de Vitinha, i vull dir que... va explicar com és ell, no? Amb aquesta cultura germànica que tenen de parlar molt clar, no?
És un jugador molt cerebral, acostumat a fer relats futbolístics, mentre estava al City també, argumentant el per què ell creu, i deixant això dins de la seva explicació de per què l'equip ha perdut, i xoques davant d'un jugador que és tot el contrari, no? Que és emocional, que és instint, que ho viu tot d'una forma extremadament passional. Araujo és igual que juga, tinc la sensació, perquè personalment tampoc no el conec, però per escoltant-lo avui veus que és una persona molt, molt passional, que sobrescapita, que té molta gent darrere que li dona suport dins de l'equip també, que és un tio que fa 4 anys, quan va haver d'anar a ajudar al playoff d'ascens del Barça B, va anar perquè eren els seus companys i era igual Quique Setién i el Barça i el que s'estigués jugant en aquells moments, perquè ell és una persona extremadament sentimental, i enmig de tant sentiment sentir-te que t'estan assenyalant un company del teu equip fora i no dins, jo entenc que fa mal, perquè t'has carregat el codi d'un vestidor i que aquestes coses han de quedar a dins. Tant de bo demà parlin i ho arreglin, perquè clar, és una situació extremadament incòmoda, sobretot perquè darrere ve Koundé, et ve Sergi Roberto, no? Donant-li el seu suport a Araujo, i tens aquesta sensació de que Gundogan amb un discurs futbolístic que no pots dir que no sigui cert o que no estigui ben explicat, clar, i en porta dues, i dius, home, és que hi han coses que s'han de quedar dins.
Sí, Toni?
Sí, jo crec que Gundogan s'equivoca, perquè els vestidors o el futbol sempre es valora molt el temps d'antiguitat a l'hora de prendre veu, no? I no oblidem, per més que sigui una estrella o vingui amb el cartell de jugador decisiu, que Gundogan no porta ni 10 mesos a Barcelona, no? Això és com quan nosaltres canvies de feina, és igual en quina posició estàs. Al principi estàs calladet i no vols prendre massa protagonisme. No oblidem que Ronald Araujo és un dels capitans de la plantilla, eh? Aleshores, la imatge és un jugador que ve, que no porta ni 10 mesos aquí, públicament senyala a un dels capitans. Doncs clar, és...
Que en porta
molts, i que les ha viscut de tots colors amb el Barça, i que sabrà bastant més què necessita el Barça que un jugador que hi acaba d'aterrar.
Però el que diu és el que podem pensar tots, no? Vull dir, no ho diu de mala fe, ho diu, escolta, jo crec que l'hauria d'haver deixat passar,
sí,
que és un error...
Que no hauria d'haver fet això i que s'ha carregat l'eliminatòria, o sigui, és que et dona a entendre
però
això.
Però el problema no és el que diu.
Però és veritat, no, en el fons?
Sí, però sí. És el teu company.
Ja no pots dir-ho públicament.
Suficient, no, Araujo, ja, que ens pensem que Araujo no és conscient de que la seva expulsió al minut 29 marca l'eliminatòria? Crec que ja en té suficient, no? Dins de la seva mentalitat i del que suposa deixar el teu equip amb 10 al minut 29 d'un Barça-PSG tornada als quarts quan has fet una gran actuació a París. Jo crec que no hi ha ningú que se senti pitjor en aquests moments que Araujo, i l'última cosa que necessites és que un dels teus companys vagi a parlar amb els mitjans i digui, no, és que això no ho hauries d'haver fet.
És veritat que la pregunta és concretament sobre aquesta acció, és a dir, no és que Gundogan tregui el tema, això en favor d'Ilkay s'ha de dir. Li fan una pregunta concretament per si aquesta acció ha pogut canviar l'eliminatòria.
Sí,
el que passa...
Estat, sí.
Que si tu tens tanta trajectòria com sempre es vol destacar de Gundogan, has de saber que quan el teu equip acaba de quedar fora d'Europa, els ànims estan molt tocats, l'últim que fa falta és que tu a sobre vagis i et recreïs parlant d'aquesta jugada, perquè tu pots contestar dient sí, hem comès alguns errors, els analitzarem internament i l'any que ve intentarem tornar-hi.
Y estamos todos con Ronald, con él, porque debe estar pasando por un momento complicado.
I després,
ja
jo estic convençut de que a partir de demà en el Media Day tant uns com uns altres diran que no hi ha cap problema i que som la premsa que ho magnifiquem, però per mi és molt significatiu en els posts d'Instagram de Sergi Roberto i Koundé que alguna cosa ha passat, perquè si realment no ha passat res no fan dos posts.
I de fet això suma-li que avui Araujo podria haver dit no hay importancia, me da igual, i en canvi el que fa és dir jo tengo unos códigos y unos valores, no? I per tant et dona a entendre, dir m'ha sabut greu i ja li diré.
I a més ho fa amb una frase de 7 o 8 paraules, vull dir, contundent i precisa, que és com s'ha de dir quan, que és com s'han de dir les coses, pim pam, cortida i al pie, que diuen. I jo el proper dia li preguntaré a Gundogan que com és que li costa tant baixar les cobertures. Li preguntaré, escolti, quan hi ha una transició, com és que a vostè li costa? Li pesa el cul o què? Vull dir,
I com li sentaria si un dels seus centrals, els enemics després diuen perdut perquè és que el senyor Gundogan li costa baixar?
Clar.
A mi això, el que comenta el Toni, que és molt interessant, de que a vegades quan arribes a un lloc nou has d'estar calladet, no? I tenir una mica de perfil baix, em fa la sensació com si Gundogan se sentís que, com que ell ve del City, del campió d'Europa, com si anés a una empresa més petita, no? Menys important que ell, com si hagués vingut, bueno, el Barça, que en aquests moments és un club de perfil baix, i com que ell ara ha d'erigir-se líder d'un vestidor amb jugadors de perfil baix, i aquí has de tenir una mica de vista, tenir empatia i posar-te en la situació que aquestes declaracions les estàs fent sobre el jugador amb més sensibilitat del món, i possiblement sigui el cas, no? I realment jo considero que com és un error imperdonable, perquè en el moment en què Araujo t'ha tret en 7 segons la paraula codi, és que li has trencat un codi, no li ha restat rellevància, sinó que realment ha tirat encara més el foc. Com tu dius, demà poden restar-li rellevància quan parlin els dos. Però que avui Araujo hagi estat així de contundent significa que alguna cosa jo crec que s'ha pogut trencar allà dins, perquè l'error de Gundogan és imperdonable i de tenir, jo crec, molt poca empatia realment.
Diumenge ho veurem, és un bon termòmetre al Santiago Bernabéu, veure si l'equip s'ha trencat d'alguna manera o no, o tots continuen fent pinya i encara creuen que poden posar nerviós al Madrid en aquesta lliga. 11:45, fem una pausa i ara seguim parlant d'aquesta acció d'Araujo, d'aquesta expulsió amb vermella directa que, sens dubte, va marcar l'eliminatòria contra el PSG i la posterior eliminació del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ni te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigo benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i 19 minuts de la nit. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
És la meva preferida dels Beatles.
Sí?
És dient.
Sí, és que sí. Víctor Valero, el nostre tècnic, ja et coneix. Llavors va colant els Beatles els dijous, de tant en tant. Sí? Com es diu aquesta?
Dient.
Dient.
Es diu al final, perquè és la darrera cançó que van gravar junts.
Ah?
Sí.
S'escau molt per avui, també.
Sí, és cançó. Dient. Dient pel Barça, la Champions.
Hi ha un bar prop d'aquí que es diu Dient, també.
Ah, mira. Sí, no, és que bé. Seguim parlant de la Champions. Bien. Ara, però, sumarem a la tertúlia d'avui amb el Poquí, amb el Toni Joan Martí i amb l'Anaïs, també amb el Damià López aquí, una veu, crec que prou autoritzada per parlar, per exemple, de l'acció polèmica d'Araujo, que a més ha publicat un llibre, ja ha sortit a la venda, des d'ahir, i que és un llibre que lliga molt amb l'actualitat del Barça. El llibre es diu La verdad del caso Negreira. Mi lucha contra la corrupció arbitral. L'ha escrit l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, l'exàrbitre de la primera divisió. Hola, Xavier, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Com estàs?
Bé, sí? Força bé.
Molts inputs després des que hi va sortir el llibre, ja, a la venda?
Doncs la veritat és que sí. Tant de companys en actiu com exàrbitres, alguns dels quals se senten representats pel que han pogut viure el seu moment durant la seva trajectòria arbitral.
Ara entrem una mica en el llibre, per si algú aquest Sant Jordi el vol regalar o per si algú se'l vol comprar i llegir una mica aquesta verdad del caso Negreira que tu exposes en aquest llibre. Però primer, com a exàrbitre, deixa'm preguntar-te, vas veure l'acció d'Araujo, la vermella directa? Vull dir, per tu és vermella una acció així, la d'Araujo amb Barcolà, l'haguessis xiulat així?
Sí, tant, vaig seguir molt atentament tots els partits de Champions. Bueno, malauradament, i jo puc entendre doncs, que la gent estigui enfadada, però sí que és cert que hi ha un contacte a les cames, fora de lo que és l'àrea de penal, i per mi la vermella és correcta.
Va. Per tant, no haguessis dubtat, és a dir, allò que deia Xavi, que condiciona massa una eliminatòria, els àrbitres ho teniu en compte, això, a l'hora de xiular? No.
De fet, Isvan Kovacs, que és romanès, a més el conec personalment perquè vaig coincidir amb un torneig sub-19 a Hongria, el que sí que és cert que quan xiula té el dubte de si és dins o fora. Només sap ell si està mirant el contacte de dalt, és a dir, del braç, o realment veu el contacte de la cama, que jo crec que és molt difícil de veure-ho al camp. La sort que tenim és que des del VAR i des de la pròpia televisió, doncs si aprecies bé la jugada, hi ha un contacte. Jo no et diré que sigui més o menys suficient com per fer caure el jugador, però sí que és cert que quan el jugador del Paris Saint-Germain diu guanya la posició d'Araujo, és que deixa el davant del porter. Per tant, si pita la falta, ha de xiular, ha de mostrar vermella.
Clar, no compta que Cubarsí estigués més o menys a l'alçada d'Araujo a l'altra banda de l'àrea?
No compta, perquè és que es queda una posició franca, està relativament a prop del porter, per tant, per mi és una ocasió molt clara de gol.
La traveta de Gundogan de la segona part, tu l'hauries anat a revisar? O bé, és que tu no ho saps si estàs al camp, però t'haurien d'haver dit que la revisessis? Vull dir, com la vas veure aquella acció, també?
Per mi no, per mi és una... És a dir, em vull explicar, és a dir, és una situació de joc que si l'àrbitre la pita al camp ningú li pot dir res, és a dir, podríem... alguns li dirien que no és suficient, uns altres li dirien que sí, però si la xiules al camp, doncs és penal, però no és una intervenció de VAR, perquè no és una situació clara, òbviament manifesta. A mi no em sembla tampoc a nivell, en aquest nivell de futbol, estem parlant d'un partit de Champions, d'alt nivell, entre dos grans clubs, i per mi el futbol hi ha molts contactes. Si pitem penals doncs, a aquest nivell, llavors en pitaríem molts durant un partit. Llavors la gent es queixaria de que hi hauria massa penals.
Ja, però des del meu punt de vista, no? Gundogan vol seguir corrent, ell no se n'adona, i un jugador del PSG que vol apartar-se li toca la cama i li fa la traveta, no? Això li impedeix seguir amb l'acció a Gundogan.
Sí, però és que no tots els impediments o tots els contactes del futbol tenen per què ser falta. Jo entenc perfectament el que vols dir, igual que abans em comentaves que si un equip es queda amb 10 amb un partit de Champions, però clar, fixeu-vos-hi que si no acaba expulsant Araujo, qui s'hagués queixat del Paris Saint-Germain perquè hagués dit que és una falta molt clara i una vermella molt clara, no? Llavors, entraríem en aquesta espiral d'interpretació, i per això tenim un àrbitre de futbol que se li hauria de donar la màxima confiança com a especialista que és, doncs, per resoldre dintre del terreny de joc, i en cas doncs, que no estigui acertat o vegi una situació de joc molt diferent al que és la realitat, doncs per això té el sistema VAR que l'hauria d'ajudar des de fora.
Vale. I un últim dubte, ja que tenim avui aquí el tu diràs, abans d'entrar en el llibre. Que un àrbitre parli amb Ter Stegen com va fer Kovacs d'aquella manera, abans del penal, que Ter Stegen va acabar desesperat de dir deixi'm estar, que estic a la línia saltant, no? És normal?
Depèn. Kovacs és exjugador de futbol, i per tant, doncs ella sempre ha entès doncs, que parlar amb els jugadors és la millor manera de que el puguin entendre o puguin entendre les seves decisions. Ara bé, a vegades no tots els jugadors ho perceben igual, és a dir, Marc Ter Stegen en aquest cas, sent el porter, jo no el conec personalment, tot i que l'he xiulat algun cop, no el conec personalment com per saber què prefereix, no? Que se li digui que hi hagi algun diàleg o que no hi hagi. Això és una cosa que tu com a àrbitre has d'intentar doncs, saber abans de xiular un partit. Amb un penal, probablement el que vol el porter és concentrar-se i focalitzar tota l'atenció amb la pilota i amb el jugador.
Per tu va fer un bon arbitratge en línies generals? Des de fora, t'ho dic.
Jo crec que en línies generals no va estar malament. El que passa que el partit canvia totalment quan el Barça es queda amb 10 jugadors sobre el terreny de joc. És obvi, perquè l'eliminatòria està totalment oberta. Jo crec que el partit d'anada el Barça va ser molt superior al partit de Sant Germain i va començar el partit de tornada doncs, amb moltes possibilitats de passar a l'eliminatòria. I és cert que jugar en un partit d'aquest nivell amb 10 jugadors doncs, et complica molt el partit.
Bé, anem al llibre. A veure, La verdad sobre el caso Negreira, mi lucha contra la corrupción arbitral, amb la col·laboració del periodista Miguel Ángel Pérez, editorial La esfera de los libros. Què hi trobarem? Vull dir, el títol és un reflex del que hi trobarem? Expliques tot el que tu has viscut amb Enriquez Negreira?
El títol és un reflex de la meva trajectòria arbitral, perquè és necessari perquè la gent pugui entendre quins són els mecanismes i com funciona una federació i com també funciona el comitè d'àrbitres que penja doncs, aquesta federació. Un títol que és en castellà però que en els propers mesos, així està per contracte amb la mateixa editorial, estarà en català. I que d'alguna manera reflexa dues coses que jo crec que ara que parlo públicament, perquè abans no ho havia fet abans sobre el cas. En primer moment no ho havia fet doncs, perquè quan jo presento la querella soc àrbitre de VAR en actiu. Estem parlant del 15 de febrer del 2023, està allà el cas, i el 24 de febrer d'aquell mateix mes presento la querella, per tant la presento sent àrbitre en actiu de VAR.
Per cert, que quedi clara una cosa, tu presentes una querella personal contra Enriquez Negreira i el seu fill, mai contra el Barça, no? Aclarim aquest punt també, Xavier?
Totalment, és el que volia dir, exactament. Jo no em querello contra el club, també de manera interessada, doncs se'm va voler ficar doncs, en aquesta guerra amb els clubs, alguns fins i tot deien que darrere meu doncs, estava persones com Tebas o altra gent. Doncs no, ha sigut una querella a nivell a títol personal, del qual doncs, el meu advocat, el senyor Jorge Culleré, doncs, és qui porta doncs, tot aquest procediment judicial, i que el que fa aquesta querella, d'alguna forma, quan això esclata, doncs, home, amb tota l'experiència i amb tots els anys que ha estat vinculat al col·lectiu arbitral, que són prop de 30, dels 17, d'aquests 30, 17 al món professional, doncs això fa que acabis relacionant moltes de les teves experiències i vivències del passat i que vagin lligades amb aquest escàndol, no? I per contrapartida, el llibre el que manifesta és aquest sistema clientelar, aquest clientelisme que es viu dintre de les federacions, dintre dels comitès territorials per preservar un sistema més que obsolet, amb dubtoses males praxis i de fet doncs que intenten sostenir aquest sistema, no? I prova d'això és que lluny doncs, de pensar que després d'esclatar doncs, aquest cas la cosa s'anava reduint, doncs ha passat tot el contrari. O sigui, s'han acabat manifestant encara amb molts més problemes, ja no només a nivell de comitè tècnic d'àrbitres, sinó també a través de la Federació Espanyola de Futbol pel cas Brody, per la Supercopa d'Aràbia, etcètera, etcètera, etcètera. És una vergonya el que està passant.
Tu creus que hi ha corrupció encara a la federació?
Hauríem de parlar de presumpta corrupció, sí. Perquè ja sabeu que això és un procediment judicial i llavors els jutges són els que hauran de decidir, tindran les proves. De fet, hi ha molta gent imputada, cada dia que passa doncs tenim un nou capítol que el que fa és degradar el que és el futbol i particularment l'arbitratge, que jo penso que està en els pitjors moments de la seva història. El que és cert és que benvingut que sigui tot aquest escàndol, perquè realment doncs acabi o pugui fer net i tinguem doncs més que institucions transparents i íntegres, que també, jo sempre dic que les institucions no són corruptes, les institucions són inertes, és un intangible. Els que són corruptes són les persones que s'hi aboquen i que tenen càrrecs de responsabilitat en aquestes institucions.
Enrique Neguera era corrupte o suposadament corrupte en la teva època?
Doncs, home, jo vull pensar que una persona que ha estat vicepresident del Comitè Nacional d'Àrbitres des de l'any 93 fins al 2018, us recordo que jo vaig començar a arbitrar l'any 1996, era un cadellet en el sentit de que començàvem el futbol base i aquest senyor ja tenia aquest càrrec, doncs home, després de més de 20 anys que rep uns pagaments que són evidents, que són uns fets constatables, no, jo penso que aquí dic, el fet ja està provat i que, reitero, serà la justícia qui haurà de decidir, però pel que comporta el rol d'aquest senyor que formava part de la vicepresidència, home, és difícil mantenir un secret durant més de 20 anys amb tota la gent que tens al teu voltant, des del president Víctor Nino Sánchez Armini, des dels altres vicepresidents, fins i tot del president actual del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Luis Medina Cantalejo. Recordem que Luis Medina Cantalejo acaba la seva trajectòria el mateix any que jo pujo a primera divisió, el 2009, i passa a formar part de la junta directiva del Comitè Tècnic d'Àrbitres com a director tècnic de segona B, i està tots els anys fins al 2018, que entra amb Carlos Velasco, i després el 2021 com a president del propi comitè. Per tant, quan el teu president, en aquell moment, Luis Medina Cantalejo, el dia 16 de febrer anuncia un dia després de l'escàndol que aquest senyor no pinta res, doncs, ostres, sí, us podeu imaginar que s'activen totes les alarmes, perquè la sensació és que es vol amagar alguna cosa i que es té molta informació que no es vol que sàpiga.
I sí que pintava,
i això,
no?
És la meva indignació. Ja. Perdona?
Que sí que pintava res, no? Vull dir, què feia Negreira al CTA, segons expliques al llibre?
Home, Negreira al CTA pintava i pintava molt. Era el vicepresident d'un comitè nacional en el qual formava part, a més d'una comissió de designació, per tant decidia quins àrbitres anaven a segons quins partits, decidia i firmava la llista d'ascensos i descensos, també era el responsable de trucar doncs els àrbitres tant com pujaven com baixaven, de la mateixa manera que ho va fer amb mi el 2009 quan jo ascendeixo a primera divisió, i a més tenia poder de decisió, a més que tenia tota la informació de cada un dels àrbitres, àrbitres de primera, de segona i de segona B, i àrbitres assistents, i així ens ho manifestava cada vegada que hi havia una concentració doncs a Madrid de proves físiques, en el qual ens tancava en una habitació de l'hotel, i allí tenia tota la informació de totes les avaluacions, de tots els partits, de tota la temporada. Si amb això li afegim que el seu fill, que ara gràcies al sumari que hem rebut de la UCO de l'entrada al CTA aquest passat mes de setembre, sabem que Javier Enrique, a part de fer coaching amb àrbitres de primera i de segona i amb alguns directius, que això tampoc s'ha dit, estava ja abans del 2009 treballant pel comitè, treballant pel senyor Luis Medina Cantalejo, director tècnic de segona B, i pel senyor Manuel Díaz Vega, director tècnic de primera i segona divisió, i que van rebre uns diners del comitè per pagar aquests serveis, que es feien doncs una edició de clips de vídeo de jugades de la Lliga. Doncs home, per mi també va ser una sorpresa, perquè aquest senyor ja estava vinculat al CTA gràcies al rol i la posició del seu pare com a vicepresident, i per tant, a més hi ha un conflicte d'interessos brutal.
Realment, tota la trama que hi havia és realment espectacular, no? amb noms que després han acabat en posicions de molt poder, i expliques que també les seves actituds eren, xulesques.
Sí, jo potser sense cap mena de pudor, és a dir, fixeu-vos-hi que jo quan presento la querella hi va haver moltíssima pressió, fins i tot van vendre, evidentment no directament al CTA, i els seus portaveus en alguns mitjans de comunicació intentant fer veure que la querella no prosperaria. Tenia clar que la querella entraria i així va ser, el 24 de febrer, com us dic, es va presentar i posteriorment va entrar, i automàticament, en lloc doncs, de preocupar-se, ni el senyor Luis Rubiales, president de la federació, ni tampoc el senyor Luis Medina Cantarejo, com a president del comitè tècnic d'àrbitres, van ser capaços d'agafar el telèfon i preguntar-me si jo necessitava alguna cosa, perquè clar, quan un vicepresident com és Enrique Negreira, segons ells, no pintava res, doncs quin problema hi ha en trucar a un àrbitre, no? Un dels teus àrbitres que té tota la llibertat de ficar una querella i preguntar si necessita algun tipus d'assessorament, recolzament, va ser tot el contrari.
Perquè tu vas passar molt malament amb Enrique Negreira? Va haver-hi algun capítol que, no sé, que et fes passar por o que ho passessis malament amb aquest senyor?
Bueno, jo tinc una amenaça amb Enrique Negreira, és a dir, l'any 2012, al final del 2012, al desembre, concretament, unes setmanes abans, Victoriano Sánchez Armini em va comentar que seria promocionat a àrbitre internacional a partir de l'1 de gener de 2013, i un dia del desembre, doncs a finals de desembre em truca Enrique Negreira, jo estava fent un cafè a Lleida al costat de la meva feina, perquè estava compaginant la feina amb l'arbitratge, i de manera doncs no molt agradable em demana que urgentment vagi a Barcelona, doncs que em vol parlar amb mi. Llavors, bueno, automàticament la primera trucada que vaig fer és la meva dona comentant-li on anava, i la segona trucada la faig durant el viatge, una trucada que va dirigida a que era en aquells moments el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, dient-li on vaig, que m'ha cridat el vicepresident doncs, del Comitè Nacional.
Anaves amb por?
Quan vaig arribar, me rep al bar La Torrada.
Xavier, anaves amb por? Perdona, Xavier. I anaves amb por?
Bueno, sabia el que anava, perquè m'imaginava el que anava. Jo l'havia demanat a Victoriano Sánchez d'Arminio que si em feia doncs a vida internacional, jo volia elegir el meu equip d'assistents, i la resposta de Victoriano, jo no tengo ningún problema, però ja sabes.
Tienes que hablar con el otro, ¿no? Que és qui m'anava
realment. Totalment.
I arribes allà, al bar La Torrada, es diu, això on està, a Barcelona?
Arribo al bar La Torrada, que està a carrer Sant Antoni Maria Claret, número 209, si no m'equivoco, que ara és un bar asiàtic, però és el famós bar on el senyor Enrique Negreira doncs portava tots els àrbitres que anaven a pitar al Barça i a l'Espanyol, cap de setmana sí, cap de setmana també. No era cap restaurant, es parla que és un bar, però la forquilla valia més de 50 euros, però és igual, això no és l'important. L'important és que estàvem fora de la terrassa i està ell conjuntament amb l'actual president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Xavi Moreno Delgado, que en aquells més tard, a partir del 2018, serà vicepresident econòmic del Comitè Nacional d'Àrbitres amb Luis Medina Cantalejo i Carlos Velasco Carballo. Quan jo em sento, va ser bastant curta, em va fer seure al seu costat, em va mirar, em va ficar la seva mà sobre el meu braç d'esquerra i em va preguntar si sabia el que era la família. I va estar a punt de, permeteu-me l'expressió, no?, fotre-me una hòstia, tot i que no va realitzar l'acte, però...
Que et va aixecar el braç, vols dir? O sigui, et va posar una mà
sí,
el braç i et va dir com si fos la camorra, no? Sí. Sabes lo que és la família, sí. I llavors et va aixecar l'altre braç.
Correcte. I en aquest cas el president del Comitè Català està bé, doncs, just a l'altra banda de taula, no?, gaudint una mica de l'espectacle. Clar, quan tu portes tants anys a un col·lectiu en el qual has entrat per vocació, perquè no tens cap familiar ni ningú doncs proper que hagi sigut àrbitre, que ho vius amb passió, quan tens una situació d'aquest tipus, doncs home, et desmoronarà una miqueta de la teva imatge, no?, del que representa per tu l'arbitratge i el futbol. Tot així, ho vaig mantenir mig en secret, tot i que van ser directament tant Xavi Moreno Delgado com un altre directiu del comitè qui van alertar a un dels meus assistents, i a través d'aquí doncs ell em truca, li pregunto que com ho ha sabut, i bueno, a partir d'aquí al final això va arribar a les oïdes de Victoriano Sánchez Armini.
Perquè tu vas poder triar llavors el teu grup d'assistents o no? O li vas fer quasi per por?
Sí, vaig poder.
Doncs aquesta i moltes més històries les trobareu en aquest llibre, La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupció arbitral, que ha fet el Xavier Estrada Fernández juntament, insisteixo, amb el periodista Miguel Ángel Pérez. N'hi ha moltes més d'aquestes històries. Jo per acabar només, Xavier, volia saber com creus que acabarà el Barça en tot aquest cas Negreira, perquè també és evident que aquí hi ha hagut uns diners que han sortit del Barça i que han anat a parar els comptes dels Negreira. No sabem si per condicionar àrbitres o no, això ho haurà d'estudiar la justícia, o si algú s'ha enriquit, una tercera persona, o ells mateixos, o què ha passat, però no sé, què en saps, què ens pots dir de com acabarà el Barça en tot això?
Bueno, hi ha moltes incògnites. El que està clar és que aquests senyors, parlo de la família Enríquez, estava rebent uns diners a través del Barça, com és sabut. Ara també hem descobert que a través del comitè van rebre gairebé més de 900.000 euros entre tots dos, també amb aquestes empreses, una informació que nosaltres no teníem. També sabem que després de l'etapa de Negreira com a vicepresident, és a dir, l'any 2019, des de la Federació Catalana de Futbol també se li van pagar uns diners amb aquest senyor. Clar, hi ha moltes incògnites en xoc. Penseu que la investigació encara està en curs i que és un procediment doncs, judicial que està obert i que encara s'està doncs, recaudant tot aquest tipus d'informació. Hi ha moltes hipòtesis, però sabeu que les hipòtesis no, són hipòtesis i les hipòtesis s'han de comprovar, s'han de justificar i entenc que hi ha, doncs, la justícia i els jutges i la gent doncs, que són els experts en aquest sentit que estan investigant i que trauran les seves pròpies conclusions i penso que no serà més aviat d'aquí temps que no pas aviat, no?
Tard que aviat, vols dir? Val.
Sí,
n'estarem pendents. Molt bé. Crec que tots plegats ens fem una idea de com funcionava l'arbitratge, de què podia fer l'Enríquez Negreira i tota la gent que l'envoltava. Per acabar, ens llegirem el llibre, Xavier, i si tenim algun...
Bueno, jo crec que és la millor manera. Penseu una cosa. Abans, quan esmentava el fet que jo no podia parlar per temes contractuals, tenia moltíssimes ganes de parlar sobre el tema, però no ho podia fer. Jo vaig finalitzar la meva trajectòria professional com a àrbitre el 30 de juny del 2023 i a partir del juliol del 2023 fins tres cops vaig intentar fer una roda de premsa, però era tanta la informació que anàvem rebent i eren tantes les coses que anaven sortint, entre elles el tema de la Jenny Hermoso, per exemple, a l'agost, era impossible trobar un moment. Finalment vaig decidir fer-ho, doncs mira, en format llibre, i crec que és la millor manera per no descontextualitzar les coses i perquè la gent pugui entendre, perquè no és fàcil, tot ja L'entramat que hi ha al darrere.
Doncs mira, ens el llegirem amb calma, ja que ahir va sortir a la venda, i aviat, si vols, et convidarem aquí a l'estudi de RAC1, el t'ho diràs, perquè puguem parlar-ne també tranquil·lament de moltes més històries de les que has viscut tu, per entendre una mica millor com era aquesta trama suposadament corrupta de l'arbitratge espanyol. Acabo, què et sembla l'àrbitre del clàssic de diumenge, Soto Grado?
Em sembla una falta de respecte. Ja et dic, amb Soto Grado li desitjo els màxims èxits professionals, però després dels desafortunats partits que ha tingut amb el Barça aquest any, i el primer que em va al cap és Getafe, ho trobo una provocació per part del comitè tècnic d'àrbitres, però no és nova. O sigui, és una provocació constant, aquest comitè, en lloc d'apropar-se doncs, a la gent, de fer pedagogia, busca tot el contrari. És aquesta cultura, no?, de dir, aquí mando jo, no?, i és, ja et dic, per mi ho trobo una provocació en majúscules.
Clar, Déu-n'hi-do, eh? Ara m'has deixat en pedra. Però és
no, bon... et dic el que penso,
sí,
perquè
sí.
Conec molt bé
però és bon
la
àrbitre.
Manera de pensar del comitè i la manera de designar,
però
i ho fan amb mala intenció.
És bon àrbitre per això o no?
Jo sempre... A veure, és bon àrbitre. És bon àrbitre, clar, és bon àrbitre en què ens basem, amb encerts, amb estadístiques, amb que si el Barça guanya el Clàssic direu que és bon àrbitre i si perd és mal àrbitre. Clar, tot és molt relatiu. És àrbitre internacional, amb la qual cosa entenc que si li han donat la internacionalitat és per alguna cosa. Bueno, veurem ho veurem aquest cap de setmana. Jo penso que hi ha altres àrbitres amb molta més experiència per dirigir aquest tipus de partits, però també se li ha de donar un vot de confiança a l'àrbitre. També és la manera que pot demostrar doncs, que pot gestionar aquest tipus de partits. Jo crec que és un partit molt maco, és el partit que qualsevol àrbitre voldria pitar. Jo puc dir que no n'he pogut pitar mai cap, malauradament, pel tema de la territorialitat, però jo et dic, jo ho veig més tal com ha anat aquesta temporada, no perquè tingui alguna cosa en contra del Barça o en contra del Madrid, el César Soto, que no, és un bon professional, però sí que és veritat que atenent els dos partits que ha pitat el Barça aquest any, doncs, ostres, m'ha sorprès moltíssim.
Ja, i ho veus com fet amb mala intenció, vull dir, a propòsit, és el que has dit.
Sí, perquè conec el comitè. Llavors, moltes vegades el comitè, quan ha vist que els mitjans de comunicació han apretat algun àrbitre, doncs és allò de no en vols una tassa, doncs en tens dos de tasses. En lloc de buscar un punt de vista una mica més equitatiu, una mica més, no, en el sentit de no buscar-te més enemics, és a dir, de no buscar més confrontació. Llavors, jo penso que no és una designació encertada, però és el meu parer.
Clar, jo la pregunta que faria és ara, tu que ets àrbitre, posant en la pell del propi Sotogrado, tu, el Sotogrado en aquest cas detecta que ha estat designat més per una qüestió de provocació, segons el que ens explica Xavier del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que no pas perquè creguin que ell és un bon àrbitre per poder dirigir aquest clàssic, i en aquest sentit doncs ell també va d'alguna manera més pressionat del que hauria de comportar el propi clàssic en si, no?
Doncs clar, que ara som persones, som éssers humans, evidentment que ens pot condicionar i cadascú, jo no estic a la ment de César, no, en aquest cas, però jo us puc ficar un exemple personal. Jo recordo, per exemple, un partit de Copa del Rei València-Getafe, que va remuntar el València a l'últim instant i el Getafe va apretar molt després del partit, va haver tant gana, cada vegada que anava a evitar el Getafe, ja que el Getafe potser va evitar dos o tres cops més, us podeu imaginar com em reviera a mi el Getafe. Jo crec que això és evitable per part del comitè, però és a l'inrevés. Llavors, evidentment que això pot condicionar d'alguna cosa, perquè saps que si sempre has d'estar encertat, doncs aquí ja encara ho has d'estar més, perquè el focus el tens ficat sobre tu. Llavors jo penso que això és molt evitable, però no pensen en els àrbitres. Ells pensen en ells, en la seva posició. Els àrbitres pensen, bueno, doncs mira, si estan malament, carregaran sobre els àrbitres i ningú sortirà a defensar-los.
Ja. Recordo que el Xavier Estada Fernández, en una de les últimes entrevistes que vam fer aquí al Tudiràs, ens va explicar que ell va expulsar Cristiano Ronaldo en un Madrid-Almeria i no va tornar a xonar al Madrid en tota la seva carrera.
Bueno, ja ha passat aquest any amb Hernández Maeso, al mateix partit, Madrid-Almeria, va haver molta repercussió mediàtica i Hernández Maeso no ha tornat a xiular al Madrid. Si m'estan escoltant, igual el designen per deixar-me malament, però tot que ho facin, exceptuant que el Madrid no es jugui res i llavors el col·loquin i el designin. Però és que aquest funcionament el coneixo jo perquè hi ha estat i tots els companys que estan a baix diu.
Xavier, t'esperem un dia aquí a l'estudi amb calma, quan ens haguem llegit el llibre, i a veure si descobrim també nosaltres més històries i les podem explicar aquí als oients d'aquest llibre, La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción arbitral. Una abraçada forta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. 3:15, Xavier Estrada Fernández. Déu-n'hi-do. Saps que a vegades parles dels àrbitres i et dic, no, home, no, poquí, tranquil. No.
No tens raó. Jo vull fer un comentari de les coses que ha dit, eh?
Sí. Digue'm, que hem de fer una pausa, per això molt
ràpid.
No,
molt ràpid. No entenc la diferència entre el toc, la diferència que ell fa, del toc d'Araujo en l'individu del PSG que la de la Vitinha a Gundogan. O sigui, no veig per què. Una és una roja claríssima i l'altra, doncs, no cal ni mirar el bar. No ho entenc. Sincerament.
A mi em passa com tu. Jo hagués xulat penalada de Gundogan també. Mira, si xules una, jo hagués xulat l'altra, perquè és un contacte que impedeix jugar. Però bé, els àrbitres diu que potser no era tan, no? Que no tallava tant una acció, o que és una cosa més involuntària.
Tira a terra un jugador, eh?
Ja. Sí, jo estic amb tu. Fem una pausa, va, ara seguim i parlarem del futur de la banqueta. Xavi, Rafa Márquez, hi ha algun tapado? Ara ho posarem sobre la taula.
RAC 1. Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto,
la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com, cap a un futur millor.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomaKurumaSuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la M-Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a M-Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
No deixis per demà el que puguis tenir avui. Vine a Skoda Lampis abans del 22 d'abril i podràs gaudir d'ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Aprofita l'oportunitat. Vehicles en estoc i amb entrega immediata. T'esperem a Skoda Lampis a Sant Boi i l'Hospitalet. Més informació a lampis.es.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, amb Joan Poquí, Anaïs Martí, Toni Joan Martí també i el Damià López. Encara estic al·lucinant amb el que ha dit el Xavier Estada Fernández de Sotogrado, l'àrbitre del clàssic d'aquest diumenge, que és una falta de respecte i una provocació, de forma malintencionada. Sí, sí. Ha dit que el posava. Espera que Poquí està vibrant amb uns penals de la Conference League entre l'Olympiacos i el Fenerbahçe.
El
què ha passat?
Que ha passat Dani Líber, s'ha classificat.
Sí? O no estan igualats?
No, ara ja l'ha aturat el porter de l'Olympiacos.
Però si havia fallat l'altre també.
Bueno, però tenia avantatge a l'Olympiacos ja.
Ah, sí? Mira Mendilibar. Mira Mendilibar, que content que està. Mira, sí, com ho celebra. L'Olympiacos s'ha classificat per les semis de la Conference. I, són, per cert, Aston Villa, Olympiacos, és a dir, Emery, contra Mendilibar és la semifinal.
Mendilibar sempre, vamos.
Sí? Contra Emery. Ja. I Fiorentina-Bruges, amb Ferrat Junglar al Bruges. Aquestes són les semis de la Conference i deixa'm dir que l'Europa League també ha passat el Marsella als penals.
Per tant... Toma!
Aubameyang. Ha eliminat el Benfica. Marsella-Atalanta és la semi, Marsella-Atalanta i Roma-Leverkusen, l'altra semi de l'Europa League.
Amb el Benfica, quin és el problema?
No sé. No,
el Benfica?
No, no li agrada.
Com que quin és el problema?
No sé, no, ara mateix
un
no...
Un equip històricament que... carallable, o sigui, absolutament...
fora de lloc.
Clar, fora de lloc, que ens va guanyar una final de Copa d'Europa.
Sí, ens va guanyar la final de Copa
d'Europa. L'única llàstima sí. de que no passin és que no arribaran a una final per perdre-la. Per la maledicció de Bela Gutmann. Però bueno, però per...
Que... La final dels pals, no?
Sí, veure, sí, bueno, ja està, no cal que ens recreem.
Ramallets allà, simplement. No?
A veure, anem a la banqueta al Barça, que vull saber la vostra opinió. Però primer, anem a tancar el capítol Champions. La UEFA ha multat el Barça?
Sí, amb 32.000 euros per les accions i el comportament dels seus aficionats en l'anada contra el Paris Saint-Germain. Les acusacions van des dels insults racistes a destrosses i encesa de bengales. A més, la UEFA, atenció, Aleix, prohibeix vendre entrades als aficionats del Barça com a visitants pel seu pròxim partit de competició UEFA per comportament racista. Però ens indiquen que la UEFA al mateix temps deixa aquesta prohibició suspesa per un període, per dir-ho així, de prova. Això vol dir que la sanció queda això, en suspens, i els aficionats del Barça en observació. Per tant, si es repetissin fets com els d'alguns aficionats a París...
Que si es comporten bé, podran viatjar en el pròxim partit del Barça fora, no?
O sigui, poden viatjar al pròxim partit i durant el pròxim any se'ls manté en observació. Però, si es repeteixen els fets racistes, comportament racistes, vandàlics, etc., s'aplicaria aquesta sanció i en el següent partit en què aquests fets es produeixin, si es produeixin, que esperem que no es produeixin, doncs el club no podria vendre entrades com a visitants als seguidors del Barça.
És com una advertència de dir, sí, us estem vigilant perquè no ho heu fet bé a París.
Sí, però la sanció està ja, d'alguna manera, establerta, però no s'aplicarà.
Val, perfecte.
I és un avís.
Molt bé, anem a Xavi Márquez.
Ara, o sigui, és la xurrada més gran del...
És una advertència, és un toc d'atenció.
És el UEFA, és el món UEFA.
De la jornada.
El món UEFA.
Sí, no ho sé, és absolutament...
Perquè els altres van ser exemplars, no, suposo?
Espero que també els caigui una bola multa, també, als altres.
No, és que el Barça ha rebut aquesta comunicació, ja. I 32.000 euros. D'aquests 32.000, 25.000, perquè això està desglosat, són per comportaments racistes d'alguns aficionats.
Ah, a París, eh?
A París. Partit de nada.
Va. Encara s'hi dona públic abans de la mitjanit? Va, perdoneu-me, va, parem un moment, res, un minut i mig, i ara parlem de Xavi de Márquez.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC News 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC News 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC News 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A RAC1 tu diràs, amb Aleix Parissé.
Vinga, va, ara sí que ja anem nets fins al final de la tertúlia de publicitat. Pràcticament la mitjanit, recordo, dijous vinent, públic a l'estudi. Si voleu venir, podeu entrar a raco.cat, per exemple.
Jo no vindré.
Sí, home, sí, vine, que la gent té moltes ganes de veure't i de saludar-te.
Ens vas prometre a Cava la setmana passada.
Sí, i dijous que ve n'hi haurà, de Cava. Hi haurà pastetes, hi haurà de tot dijous vinent. Perquè hi haurà públic a l'estudi i farem una nova edició del gran concurs del Tudiràs.
Perquè vinguem i després no n'hi haurà.
Si voleu venir, entreu... Mira, ho hem fet molt fàcil ara. Podeu entrar a raco.cat, anar a la pestanya del Tudiràs, entrar a la pestanya del programa, allà hi ha un menú, a raco.cat, hi ha un menú, vas al Tudiràs i allà, només entrar al Tudiràs, posa... Per venir de públic, clica aquí. Cliques i se t'obre un formulari.
Uita.
Tan senzill com això. És molt senzill. I en aquest formulari ja pots triar si vols venir dijous vinent, que és dia 25 d'abril, o el dijous 30 de maig, que serà l'últim dijous del mes de maig, que també farem públic a l'estudi. Tries una de les dues dates i ja t'apuntes i reserves una de les 20 cadires que tenim aquí a l'estudi de RAC1. Evidentment, a través de les xarxes de Twitter, @esportrac1, també tenim un tuit on hi ha el formulari, i si entreu a l'aplicació d'internet, també, i aneu al Tu Diràs, a l'aplicació de RAC1 del vostre mòbil, aneu al Tu Diràs i allà també hi ha un link que posa per venir de públic, clica aquí. Per tant, a totes les xarxes i a totes les tecnologies tenim ja el link perquè ompliu el formulari i veniu de públic la setmana vinent. Si voleu concursar, tudiras@raco.net, ens envieu un mail i ens dieu, escolta, jo vull venir al gran concurs del Tu Diràs, que ja sabeu que hi ha premis. Tot això dijous de la setmana vinent. A veure... Ah, jo, he obert jo, perdoneu, que és que jo he obert jo el meu mòbil, veus, he obert l'aplicació i m'estava sentint jo doblat. Perdoneu. He obert l'aplicació per comprovar que funcionava el link i se m'ha quedat el mòbil encès.
Funcionava.
Hola, Bermúdez.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit, eh? Sabem ja Albert Bermúdez. Avui, 1x1, especial què?
Catàstrofes i desgràcies.
Sensacional.
1x1, catàstrofes i desgràcies.
Demano perdó ja d'entrada, per cert.
Ens ho passarem bé. Això d'aquí uns minuts.
Avui ens tancant la ràdio.
Sí, segur. Xavi!